Són les 3.
Catalunya migdia.
Comencem la segona hora del Catalunya migdia, després que a la primera us hem explicat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha ordenat fer efectiva la sentència del mes de setembre que va anul·lar una desena d'articles del decret de la Generalitat que, en teoria, blindava el català com a llengua vehicular a les aules. Uns articles d'aquell decret que no s'han arribat a aplicar mai perquè el Tribunal els va suspendre primer i anul·lar després. I ara estan al Tribunal Suprem a l'espera d'una sentència definitiva. També ens hem fixat en l'acord firmat entre la Conferència Episcopal i el govern espanyol per tal que les víctimes d'abusos per part de l'Església puguin demanar reparació i indemnitzacions. Finalment serà l'Estat qui tindrà l'última paraula si no hi ha acord. Dirimirà les discrepàncies al defensor del poble. I hem repassat una nova decisió del govern de Pedro Sánchez que continua confrontant-se amb Donald Trump. El govern espanyol ha tancat completament l'espai aeri a qualsevol tipus de vol que participi directe o indirectament en la guerra a l'Orient Mitjà. Per tant, no només prohibeix l'ús de les bases militars de Rota o de Morón, sinó que també tampoc permet que sobrevolin l'estat avions militars. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
Doncs ara protagonista Carlos Mazón, perquè ha demanat a la jutge de Catarroja personar-se en la causa per tenir accés a tota la informació de la instrucció. L'expresident valencià fa aquesta petició després que el Tribunal Superior de Justícia valencià rebutgés d'investigar-lo. Anem fins a València. Alba Barbosa, bona tarda.
Bona tarda. En un escrit presentat als jutjats i segons ha avançat l'agència EFE, la defensa de Carlos Mazón sol·licita a la jutge de Catarroja formar part de la causa. Una decisió presa ara, un cop el TSJ valencià va considerar que no hi ha prou indicis de delicte per imputar-lo. La defensa de Mazón justifica en aquest escrit que fins ara Carlos Mazón havia adoptat una posició de prudència processal, però que ara és moment d'analitzar les diligències que continuen practicant-se contra ell. És un avís a la jutge i es refereix a la citació la setmana passada per part de la magistrada perquè l'expresident valencià comparegui als jutjats com a testimoni.
I la direcció d'Esquerra Republicana assistirà a l'acte que el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, farà el 9 d'abril a Barcelona, al costat de l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, per debatre sobre el futur de les esquerres. Hi aniran alguns membres de la cúpula del partit, però encara no s'han concretat quins. Rufián defensa fer un front comú a l'esquerra del PSOE per optimitzar vots i frenar l'auge de l'extrema dreta, un projecte, però, que no comparteix la direcció dels republicans. El primer acte que Rufián va fer amb la portaveu de Más Madrid, amb el portaveu de Más Madrid, Emilio Delgado, no hi va anar cap dirigent d'Esquerra Republicana. En aquest col·loqui del 9 d'abril a Barcelona estarà moderat per l'exlíder dels comuns, Xavier Domènech. I una moció de censura, ens fem ara ressò d'això, de l'Ajuntament de Perafort, al Tarragonès, perquè el republicà Jordi Cacho ha fet fora l'històric Joan Martí Pla de Junts, que duia gairebé 27 anys a l'alcaldia i s'havia quedat en minoria per l'abandonament d'una de les seves regidores. Perafort, Manel Sastre.
Bona tarda. El nou alcalde Jordi Cacho justificava el canvi per acabar amb un govern aturat i personalista i l'alcalde sortint Joan Martí Pla anunciava que es tornarà a presentar i li retreia a la seva exregidora la samarreta amb què s'ha presentat al ple.
Aquest camí era un objectiu clar d'aconseguir un canvi, una forma de fer diferent, redreçar aquesta situació, aquest tracte d'àmbit personal.
Jo crec que s'ha de ser el poble que ha de decidir i no pas amb una moció de censura, amb una trànsfuga i a més s'ha atrevit a portar una camiseta amb la que deia me la bufa. Home.
El nou govern de Perafort desvincula la moció de la que hi va haver fa uns dies a Tàrrega, a l'Urgell, on els republicans van perdre l'alcaldia per una moció de Junts i la CUP.
I encara un apunt més, perquè s'amplien fins al 30 d'abril els abonaments gratuïts per viatjar amb els trens de Rodalies i també els regionals. Són els abonaments que es van començar a expedir a finals de gener després de l'accident de Gelida per compensar els usuaris dels problemes que hi havia a la xarxa. Com que els problemes i les obres continuen, aquesta gratuïtat s'ha anat prorrogant ara fins a finals del mes que ve. Aquests títols per viatjar de franc s'obtenen a les taquilles o a les màquines d'autovenda de totes les estacions.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des des d'ara fins les 4 amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré. Bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfa-Gemé. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Bé.
No esteu de vacances, veig, eh?
Encara no.
Encara.
Encara, eh? Remarqueu-la encara, eh? Vol dir que teniu aspiracions a tenir-la de vacances, eh?
Estem a via crucis.
Us necessitem.
Ànims. Ànims, perquè quan ho tens tant a tocar, a vegades sembla que costi d'arribar-hi, però vaja. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora algú que no fa vacances, tampoc. Els dilluns ja sabeu que saludem l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Tot bé?
Beníssim.
Molt bé. Tampoc fas vacances, veig, eh?
Soc autònoma.
Ja, bé, bé, escolta'm. N'hi ha pocs, menys que els assalariats, però alguns autònoms també fan vacances. Alguns...
Sí que és veritat.
Els que poden,
sí,
els que poden.
El dia de Nadal, el dia de Divendres Sant, quan tot està tancat, l'autònom fa vacances forçades.
Molt bé. Doncs escolta'm, ja que no fas vacances, a veure, proposa'ns un tema per començar la tertúlia, a veure.
Doncs mira, llegia a l'Ara un article de l'estimada Trinitat Gilbert, que, com sempre, són articles sobre allò que ens agrada tant, que és menjar, que explicava que la xocolata, obro les cometes, fa augmentar la producció de les molècules estimulants de l'efecte plaent i de benestar, com també aconsegueixen algunes altres substàncies il·legals, diu ella, com l'opi. Ostres, m'ha agradat això. Jo no he menjat xocolata des de fa 30 anys per una impossibilitat d'assumir les coses dolces en general a la vida. Al meu voltant, el gust més estimat és el dolç. Hi ha gent que, i t'ho diu així, el necessita, el dolç. En canvi, hi ha gent que no en vol saber res, poca, i tota la vida menjaria salat. La gent... entre la que m'hi compto, que podria menjar patates rosses, quin invent, les patates rosses, a les 6 del matí, som aquests. Hi ha gent, esclar, i deu ser la majoria, a la qual li agrada tot, el dolç i el salat. Aquest ser de dolç o ser de salat diria que conforma molt més que el gust. Pot passar que els de salat tinguin sobredosi d'endorfines? Pot passar que els de dolç hagin desenvolupat el mecanisme per tenir-les? El desig de salat, tot sovint, va unit al desig d'amargor i picant? La personalitat de cadascú ve marcada per aquest amor pel dolç o pel salat, per afinitat o per contrast. Són més dolces les persones dolces o en són justament poc? I les persones que odien el dolç, odien també ser dolces o justament són allò que no volen menjar? L'excés de dolç provoca unes malalties, l'excés de salat, unes altres. Però qui va primer? Volem dolç perquè som diabètics o som diabètics perquè volem dolç? Volem sal perquè tenim la pressió baixa o tenim la pressió alta perquè prenem molta sal? Ser de dolç, ser de salat, fins a quin punt és educació, fins a quin punt és genètica, fins a quin punt venim del ventre de la mare, que menjava o no menjava, segons també el seu gust, que va venir del ventre de la seva. Sempre diuen, ets el que menges. Mentida. Ets, sobretot, 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 el que no menges.
Bé, doncs... A veure, si teniu alguna cosa a comentar o no. Veig cares mirades... Jo diré, en part, que t'has deixat una tercera categoria, en la qual m'hi compto jo, que som els
que som
dolç i salat, que jo menjo de tot,
Sí, sí. La majoria de gent és de dolç i de salat.
Dolç i salat, escolta'm, sí. Si hi ha un pic-a-pic aquí a la ràdio, sempre un primer una mica de salat i després una mica de dolç.
Jo t'he vist, primer salat, després dolç. Però i de Marc? Ets de Marc, Òscar?
Què vol dir de Marc?
D'endívies, de Campari, de Negroni,
això t'ho deixo tu, això t'ho deixo tu.
No, a mi m'agrada molt la Marc, l'amargor m'agrada molt. Bueno, com ja és evident.
Clar, sí.
Mira, jo em conto la categoria de que sóc de salat, també, com tu deies, també. Jo també sóc d'aquestes de les patates rosses, que en diem allà, no sé si a les patates fregides, quan sigui. Però sí que és cert que tinc una especial debilitat, perquè no m'agrada gaire el dolç, però la xocolata negra, us he de dir que és la meva debilitat.
No l'amllet, jo també. Jo estic més amb el negre que no pas amb l'amllet,
Sí. I té a veure, jo crec, amb tot això que ara explicava l'Empar, que està molt relacionat amb el cacau, la segregació d'endorfines, no? Hi ha molts estudis que apunten cap aquí, i per tant seria una mica, no sé si seria una varietat que contemplaries en part o no, aquesta és el salat però amb la xocolata negra, si la comptes o no.
Llavors, et desitjo una super, super mona.
Ah, aquí està, la mona, molt apuntat, Bon tema, aquesta setmana.
Ben negra. A veure, la Júlia, en Jordi, què?
A mi m'has fet pensar en part que amb el dolç ens passa una cosa des de que som petits, que és aquesta prohibició que se'ns fa, no? Des dels pares, als avis, no? Sí. Allò de, no, al nen no li doneu dolç. I llavors jo crec que això, en el meu cas, em va generar una curiositat, suposo que a tothom, que llavors ho desitjaves molt més i potser tampoc n'hi ha per tant, perquè jo estic bastant més de salat que de dolç,
però és cert que sí, que crec que des de petit se'ns educa a que hem de voler sempre aquest dolç perquè se'ns veta, no? I això crec que és extrapolable a moltes altres coses, eh? Però que ja, sí que...
Ja sap que un nen només cal que li diguis que no faci una cosa perquè tingui moltes ganes de
però
fer-la.
Però amb el salat això no ens ho feien.
No, el salat no tenia límits.
Clar, per tant, aquí, no sé, també estructuralment sí que hi ha alguna cosa.
I quan t'hi poses, no pares, eh? És veritat, el salat, a vegades sembla que el dolç sigui més addictiu, però a vegades és veritat, eh? Et poses unes patates aquestes, home, unes sí, xips, o uns cacauets, el que sigui, i no pots parar.
Olives, les olives aquelles farcides, si hi ha un nen a taula, has de vigilar, perquè si no cauen, però escolta, amb tot el pot, ràpid,
Jo soc molt radical, sí. Si anem a la xocolata hi anem de debò, i si anem al salat és que tampoc pararem.
Molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí, per cert, una salutació a la Trinitat Gilbert.
A la Trinitat Gilbert.
Una periodista gastronòmica que sempre ens posa llum amb els seus articles i les seves, seves idees. Empar, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Passen 11 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb aquest cop judicial que torna a tenir el català a les aules.
Catalunya migdia. Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia. Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí un parell de minuts serà un quart de quatre de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, en Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a posar contra les cordes el català a les escoles. Ha ordenat fer efectiva la sentència del mes de setembre que va anul·lar una desena d'articles del decret de la Generalitat que, en teoria, blindava el català com a llengua vehicular a les aules. Un decret que va aprovar el govern del president Pere Aragonès i que un mes després el van suspendre els tribunals i que, per tant, segons assegura el Departament d'Educació, els articles que s'han suspès del decret no s'han arribat a aplicar mai. I, per tant, ara per ara, no canvia res el dia a dia a les escoles. Tot i que no és una sentència ferma del Tribunal, no ha esperat a saber el parer del Tribunal Suprem i ha fet cas de la petició que li feia l'Assemblea per una escola bilingüe. Ara, de seguida, us demano la vostra opinió, però abans saludem el Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Òscar.
Des d'Òmnium, com valoreu aquesta decisió del TSJ?
Hem fet un... Portem tot el matí analitzant-la amb lupa i el primer, segurament més rellevant, és que torna a demostrar una cosa que ja sabíem, que és l'obsessió de la justícia amb el model d'escola catalana, que és un model que té l'aval de la gran majoria del Parlament, un 80%, de la comunitat educativa, de la societat catalana i també, i ho volem recordar, de Nacions Unides i el Consell d'Europa. El TSJC, amb la sentència d'avui, torna a insistir una mica en el que és la seva obsessió, pensem que malaltisa des de fa anys, per atacar un model que compta amb aquest consens i amb aquest reconeixement, podríem dir-ne que inapel·lable i indiscutible.
De fet, tot plegat està recorregut, estem a l'espera de què decideix el Tribunal Suprem, però el TSJ diu, no cal esperar, apliqueu-ho ja. Quina lectura en feu d'aquesta petició de que s'apliqui ja i no s'esperi a que acabi tot el recorregut judicial?
És com una operació molt complicada, però que fàcilment se pot resumir en com dos grans aspectes. D'una banda, el TSJC continua mostrant aquesta voluntat d'interferir en les decisions del Parlament de Catalunya, que és un Parlament sobirà, i en els decrets que se'n deriven, com aquest, el del 24 de la Generalitat de Catalunya, i d'una altra banda també és com una certa disputa, no? Que és, en lloc d'esperar-se que efectivament el Tribunal Suprem digui el que pensa respecte de la llei del 2022, el TSJC ja va avançant pel seu compte, com fent cas omís d'allò que jeràrquicament li pertoca, que és d'esperar-se a que el Tribunal Suprem digui el que hagi de dir respecte de la llei del 22.
Mm-hmm. El govern diu que l'execució provisional d'aquesta sentència no té cap afectació, que el marc legislatiu actual ja dona seguretat als centres. El president Illa i també el conseller Dalmau han anunciat que el govern presentarà recurs i que estan al costat de l'escola catalana. Hi ha molts decrets, moltes lleis que busquen protegir l'ús vehicular del català als centres. S'hauria d'ampliar o de reforçar aquesta legislació per no tenir aquests ensurts?
Al nostre entendre, no. Ja entre la llei del 2022, que determinava l'ús i aprenentatge de les llengües oficials a l'escola, en l'ensenyament universitari, i aquest decret del 24, que establia el règim lingüístic, ja conformaven un PAC que tenia com a objectiu blindar la llengua catalana com aquella que és la vehicular i d'aprenentatge normalment emprada en el sistema educatiu. El problema és una mica aquesta estratègia de sabotatge dels tribunals que, saltant per sobre de la capacitat normativa del Parlament de Catalunya i, en conseqüència, de la Generalitat de Catalunya, pretén sabotejar totes les iniciatives normatives i legislatives que, d'altra banda, compten amb un consens espectacular. Segurament estem amb l'únic gran consens que encara queda en la societat catalana, que és al voltant de la llengua de l'escola, que compta amb un consens polític d'un 80% i un context social que també voreja el 80%. Mm.
Des del govern es diu que es recorrerà la sentència. Des d'Òmnium Cultural valoreu poder impulsar alguna acció, alguna resposta?
Nosaltres, d'entrada, valorem molt positivament que amb tanta celeritat el govern hagi dit que recorrerà, i per tant ho volem posar en valor, I per part d'Òmnium continuarem fent allò que estem fent, que des de primera hora del matí, en aliança amb Som Escola, que és la plataforma que agrupa totes les organitzacions involucrades en el sistema educatiu a Catalunya, i estem treballant. Ja s'havia valorat la sentència al setembre del 25, ja estàvem treballant en previsió de què és el que dirà el màxim tribunal respecte de la llei del 22, i també en aquest context nosaltres estem treballant sempre en el marc de Som Escola, perquè creiem que el paper d'Òmnium en tota aquesta batalla no pot ser diferent d'aquests consensos que articula la plataforma Som Escola.
La Júlia Regué té una pregunta pel president d'Òmnium Cultural, pel Xavier Antic.
Sí, ara que parlava d'aquests consensos, jo volia saber d'una banda si vostè ha parlat directament amb el president o amb algú del govern per veure també com es pot reaccionar, i de l'altra, si també li demanen en aquest cas a Junts i a la CUP que s'assumin el Pacte Nacional per la Llengua, tenint en compte que aquesta hauria de ser l'eina en la qual el govern pensava quan es va crear, per poder donar resposta no només al català dins de l'escola, sinó en totes les esferes de la nostra vida.
Avui no n'hem parlat amb el govern, però és veritat que ja havíem parlat tant amb el president Illa com a conseller de Política Lingüística, i ja sabíem que en el cas de que el TSJC, com efectivament ha fet, confirmés la seva sentència de setembre 25, ja sabíem de la seva voluntat de recórrer i, per tant, de defensar els acords del govern de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. I, per tant, no n'hem parlat perquè ja hem celebrat que efectivament la reacció immediata hagi estat aquella que ja ens havien anticipat en les darreres reunions. I respecte del Pacte Nacional per la Llengua, és veritat que la defensa del català a l'escola va més enllà dels objectius propis del Pacte Nacional per la Llengua. I, per tant, el que creiem que és ha de ser una reacció de país al voltant d'un consens que parlamentàriament està al voltant del 80%. I respecte al pacte i els que no hi són, nosaltres sempre diem que el pacte tindrà tanta més legitimitat quan més agents no només de la societat civil, sinó també de l'espectre polític, i formen part, i en aquest sentit continuem dient el mateix de sempre, que tant més potent serà el pacte com més agents contempli i s'incorporin clarament.
Junts per Catalunya avui ha demanat una resposta unitària de país davant d'aquesta sentència, però ha refermat la seva decisió de mantenir-se al marge del Pacte Nacional per la Llengua. Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, gràcies per acompanyar-nos en directe a Catalunya Migdia. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda, Òscar.
Afegim també a la conversa la Mireia Plana, que és la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Mireia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La mateixa pregunta inicial. Com valoreu aquesta decisió del TSJ?
Bé, aquesta decisió... hi ha dues qüestions importants prèvies. Una és que aquesta decisió, evidentment, s'emmarca dins aquesta judicialització de l'educació que fa temps que dura... I, per altra banda, que hi ha, vull dir, una sèrie d'intents a determinats sectors, a determinades associacions, doncs de dirigir el debat pel que fa a l'ensenyament i a la presència del català i del castellà a l'ensenyament, que nosaltres rebutgem de pla, no? Aleshores, com la valorem? A veure, en principi aquesta sentència no té cap afectació directa, ara per ara. El que torna a sortir a relluir és... Ui. Per anul·lar uns articles del decret 91, que és el decret que desplega doncs, la llei d'ensenyament de Catalunya pel que fa sobretot a la defensa de la llengua catalana a l'ensenyament, i que només n'anul·la 11, i que per tant hi ha molts altres que no els anul·la. Per tant, ara mateix el que nosaltres estem demanant al govern és aquests 11 articles anul·lats que ja no s'aplicaven, doncs ja està, deixem-los de moment, perquè evidentment nosaltres també els hem impugnat, però tots aquells articles que no estan impugnats, que els tiri endavant, perquè aquests articles que no estan impugnats contenen qüestions que entenem que són substancials per la presència del català a l'escola, com ara doncs, de poder demanar un nivell C2 de català als docents, com ara doncs, incloure el català als centres d'adults, com ara doncs, obtenir dades sociolingüístiques dels centres per poder establir els projectes lingüístics de centre i que aquests projectes s'apliquin, etc.
N'hi ha prou amb l'anunci del govern que presentaran recurs a la sentència? Vosaltres us hi afegireu d'alguna manera aquest recurs?
Sí, 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 nosaltres ens hi afegirem, clar, perquè nosaltres el que volem és tornar a l'essència del decret 91, que era aquest decret que desplegava la LEC de feia molt de temps que estava pendent de sortir, aquest decret de desenvolupament, i per tant, evidentment, nosaltres anirem a que aquests 11 articles impugnats, doncs, que de fet són articles... si voleu, bastant declaratius, eh? Vull dir, no és que vagin a accions concretes, sinó que són bastant declaratius, però igualment els impugnarem perquè, per exemple, doncs, un d'aquests articles declaratius doncs, parla de garantir el català i l'aranès a les aules d'acollida, per exemple. Mm. Aquest està impugnat. Aleshores, nosaltres, evidentment, el que volem demanar és que això també tiri endavant, no? I, per tant, evidentment, ens sumarem a aquesta impugnació.
I creieu que n'hi ha prou amb la legislació actual per defensar el català a l'escola? S'hauria de canviar o el problema, com deia ara Xavier Antich, no és tant la legislació com l'aplicació que en fan alguns tribunals?
Aviam, és evident que hi ha una part de la legislació vigent que no s'està aplicant no solament per part dels tribunals, sinó per part del mateix govern de la Generalitat, que s'hauria d'aplicar. I, per tant, ara ja disposem d'eines que, si s'apliquessin correctament, ja representarien un avenç. Però, a més, és evident que aquí cal treballar molt més en enfortir aquest marc legal català i, sobretot, el que nosaltres ja hem dit repetides vegades i jo he dit a l'inici d'aquesta entrevista, que és desjudicialitzar ara. Perdoneu, però la paraula és complicada. És a dir, que les decisions sobre l'àmbit educatiu es prenguin en l'àmbit educatiu. I les decisions que ha de prendre el govern les prengui el govern, no les prenguin els tribunals. Això és molt important, també. Si el govern fa la seva feina, els tribunals, en principi, no tenen per què intervenir-hi.
És Mireia Planes, la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu.
Aquesta última frase em sembla que és d'una candidesa, una mica alarmant. És a dir, el govern hauria de ser de fer feina, punt. A part, el problema que tenim a Catalunya és amb els tribunals, i existeixen, i això tot això ve, a més de la sentència de l'Estatut. És a dir, Hi havia unes lleis a Catalunya que s'aplicaven, que eren harmòniques i de consens i que tothom hi estava d'acord i que funcionaven i eren d'èxit. Després va haver-hi la sentència de l'Estatut, que volia blindar aquesta llengua vehicular, la volia blindar, i aleshores va venir el Tribunal Constitucional i va dir això no és constitucional. Per què? Perquè l'article 3 dice que la lengua espanyola és l'oficial i les demás són cooficiales. Amb aquest article és el que es van basar les sentències que van venir després per dir que ni les lleis catalanes es podien aplicar sense tenir en compte el 25%, que és un percentatge bastant aleatori, que no sé d'on va sortir, però van dir 25% perquè les famílies deien 25%, unes petites famílies, una petita quantitat de famílies, van dir que s'havia aplicat així, i a més la llei orgànica espanyola, que també es representava que havia de blindar a la llengua vehicular catalana en l'època de Zapatero, representava que l'havia de blindar-ho, no va poder blindar-ho perquè el Constitucional ja havia dit amb la sentència de l'Estatut que el castellà era preeminent i llavors aquí els tribunals s'hi van agafar. Què vull dir amb això? Que està molt bé que tant Òmnium com la plataforma, com el professorat, com el mateix govern facin el que han de fer, que és buscar la manera de fer complir la protecció del català. Ja no parlo d'eludir la sentència, que també, perquè això és una cosa més aviat que és més política, però sí d'intentar complir amb el compromís polític i cultural i nacional de fer del català la llengua vehicular. Veiem com ho fan, hi ha moltes maneres, i a través de l'activisme, i a través de la política, i a través de la negociació, dels canvis legislatius, tot això es pot fer. El govern representa que té certa influència amb el govern central, alguna cosa s'ha de poder fer. El govern central representa que té alguna influència en el Tribunal Constitucional, alguna cosa s'ha de poder fer. Però després ve això, després ve que el marc on estem és una Constitució llegida d'una determinada manera, d'aquí plorava la criatura de l'Estatut, i d'aquí plora la criatura del procés, i d'aquí plora les conseqüències del procés. Em temo que fins que hi hagi una reforma de lleis orgàniques, però també de criteris jurisprudencials del Tribunal Constitucional, i fins i tot, si m'apures, de la Constitució espanyola, em sembla que només ens queda seguir sent independentistes.
El que diu en Jordi és com aquest context, no?, d'aquesta judicialització que ve de molt enllà i que doncs, té totes aquestes derivades i conseqüències. El que passa que a mi m'agradaria també et posar sobre la taula en la línia una mica que marcava no?, la representant de la plataforma de judicialitzar el model d'escola catalana i tot aquest, no?, aquesta estratègia fins i tot de protecció a la llengua, perquè cada cop tenim fins i tot més estudis que ens reafirmen, no?, que el nostre alumnat, ja si només anem a mirar què ens aporta el model d'escola catalana, que a més té aquest objectiu, no?, sobretot de protegir la nostra llengua, la nostra identitat, no?, que ens defineix com a país, també és una llengua que serveix com a eina de cohesió social, a més aporta aquesta igualtat d'oportunitats per tot l'alumnat, perquè és cert que en un context de crisi de la llengua catalana és importantíssim poder que l'escola democratitzi l'accés a aquesta llengua. A més també crec que cal posar sobre la taula que és un model avalat pedagògic. Per tant, a mi, sincerament, i ara utilitzaré algú molt clar, allò que diuen, em peta el cap, que hi hagi aquesta persecució, un model que està avalat pedagògicament, però és que, a més, la neurociència està posant sobre la taula que tot aquell alumnat que, a més, se l'educa, no?, des d'aquest, en aquest cas, d'aquest bilingüisme, no?, amb la incorporació i amb la protecció, sobretot, del català, és molt més competent per un món que cada cop és més multilingüe. I, per tant, no únicament afavoreix que ja sigui també l'ús del català, la protecció de la nostra llengua, de la nostra cultura, del nostre país, però també fa que aquest alumnat sigui molt més competent en unes àrees que abans me les estava mirant, que tenen a veure amb àrees com l'atenció, la flexibilitat cognitiva i també la capacitat de resoldre problemes. Per tant, al final, evidentment, és un tema polític, que hi ha una persecució que el que deia en Jordi, però és que, a més, és un model avalat científicament, que porta un munt d'avantatges per tot aquest alumnat que té la sort i la possibilitat de tenir aquest model tan fantàstic com és el model d'escola catalana. Per tant, a part d'aquesta persecució, també em genera molt malestar el fet de dir si tens una eina que saps que afavoreix i que ajuda a tenir un alumnat molt més preparat per un món multilingüe, a què estem jugant, no? Per tant, crec que l'afectació és doble i és altament preocupant.
A mi em sorprèn que en un moment de retrocés del català en tots els àmbits haguem d'estar debatent una sentència que encara sembla que ho vol anar més enllà, no? Jo m'he criat en un entorn
on es parlava castellà a l'escola, i per tant, si s'hagués complert el 25%, crec, del castellà, que és el que demanen algunes famílies, crec que ja hagués sigut meravellós, però crec que no és així. També hem d'entendre que per molta gent, per molts companys nostres, a l'escola és l'únic lloc on sentiran a parlar català.
Sí, sí.
I no només el podran aprendre, sinó que el podran gaudir, i sobretot també hem de concebre el català com una eina d'oportunitats. I crec que en aquest cas em costa molt d'entendre com algú pot recórrer aquest punt als tribunals, no? Sincerament, no ho acabo d'entendre. Bé, és així, per tant, el que es pot demanar és una resposta política molt més àmplia de la que hi ha. Jo crec que en aquest cas sí que el Pacte Nacional per la Llengua hauria de ser molt més ambiciós i, per tant, demanar també a la política que faci la seva feina. I en aquest cas, si ha de fer algun retoc legislatiu, jo crec que no, perquè en aquell moment ja es va pactar a treure tots els percentatges per evitar precisament això, però tenint en compte que aniran havent-hi moltes més sentències d'aquest tipus, potser sí que es podria fer alguna mena de canvi legislatiu, com a mínim per blindar encara més el fet que el català sigui l'eina vehicular real, no el que ens trobem a dia d'avui a les aules.
S'hauria de veure quin canvi legislatiu, perquè no serà la primera vegada que es fa una llei per blindar el català,
sí, acaba...
que es presenta la llei dient aquesta llei blinda, que es diu, no, a partir d'ara ja no hi haurà més marge perquè aquest nou marc normatiu blinda, i després es veu que no és veritat.
Clar,
que no
en el
blinda.
Cas de l'última...
Això és tan important, la sentència que estem esperant del Constitucional.
Exacte.
Que aquí potser acaba matant el tema de manera favorable. Vés a saber, eh?
O no.
Si aleshores és que no, potser llavors el que fa falta canviar la Constitució, no ho sé, anar amb paraules molt més grosses, perquè la llei orgànica de Zapatero representava que ja ho blindava, això. Jo diria que el que falta ara és que hi hagi el gran intèrpret que interpreti per tothom, i també per aquests tribunals amb tantes ganes de fer la punyeta al català.
Veurem què és el que passa. Avui tenim aquesta decisió que, de moment, pel que fa a la realitat del dia a dia de les escoles, ens diuen des de totes bandes que no canviarà res perquè ja no s'estaven aplicant aquests articles, però és veritat que poden anticipar una decisió del Suprem que ja veurem si va o no en aquesta línia, però podríem sospitar que sí, i després quedarà el Constitucional, que sí que és l'última instància.
A més a més, veurem com s'ho fa, perquè jo ara estava apuntant una solució optimista, a veure com s'ho fa, perquè l'antecedent és la sentència de l'Estatut. Per tant, el Constitucional ho ha de fer de manera que no es contradigui amb el que va dir aleshores amb l'Estatut, o explicar-ho d'una altra manera. Suposo que tot és possible en dret.
On anar directament en contra de la llengua, i que, per tant, vagin la línia d'aquesta decisió d'avui el TSJ. Veurem. Passant 2 minuts a 2 quarts, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Vols viure una nit inoblidable? Tornen les nits màgiques de la Casa Batlló. Visita l'obra mestra de Gaudí i gaudeix d'un concert al terrat amb música en viu i copa de benvinguda inclosa. Una experiència única sota el cel de Barcelona. Entrada ja a la venda a casabatlló.cat. Descompte de 20 euros per residents a Catalunya. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya migdia.
Troben un home mort a casa seva.
Desapareixen les
quatre... Si t'agrada crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El govern espanyol ha tibat una mica més la corda i avui ha tancat completament l'espai aeri a qualsevol tipus de vol que participi directe o indirectament en l'operació militar a l'Orient Mitjà. Aquesta prohibició se suma a la de no deixar les bases militars de Rota i de Morón de la frontera a l'exèrcit nord-americà. Ho ha confirmat la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha estat inflexible.
Ni se autorizan las bases y, por supuesto, tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán.
tot i el missatge pacifista, aquest no a la guerra de Pedro Sánchez d'avui, per cert, el govern espanyol ha fet públic un programa per impulsar la indústria militar i de seguretat espanyola. Tres ministeris han presentat un nou programa per connectar centres de recerca, investigadors i empreses privades. No deixa de ser tibar l'acord d'aquesta decisió de, escolta, no es pot ni creuar l'espai aeri espanyol, ni tan sols un avió que hagi sortit, m'ho invento, del Regne Unit, d'Estats Units o d'un portaavions, no pot travessar l'espai aeri espanyol per anar a fer una operació militar a l'Iran. És anar un pas més enllà, que no utilitzar les bases militars, que és el que ja havia dit el govern espanyol.
Jo és que en aquest cas sé que és una decisió que té impacte internacional, però l'emmarco molt en el que és la política interna, en aquest cas espanyola, i crec que Sánchez ha agafat aquest no a la guerra com una bandera, i això és un pas més per intentar exhibir davant de, en aquest cas, dels espanyols, que ell està anant molt més lluny que la Unió Europea. Ara hem de veure si això realment té alguna mena d'efecte en altres països europeus. Jo ho dubto, perquè la resta de països tenen molts més interessos en aquest cas en la guerra que potser Espanya, tot i que Espanya també està invertint paral·lelament molts diners en la indústria de defensa, tot i que es faci aquest discurs en contra precisament de les guerres, i el que es fa és fer l'altre discurs, no?, que és aquest discurs de la defensa, que a mi em genera molts dubtes, perquè en el fons són polítiques de seguretat, però que acaben beneficiant els que ja diem aquests amos del món, i per tant crec que té efectes molt més polítics, i hem de veure després com es tradueix. Ho dic perquè amb el tema de l'embargament d'armes a Israel també es va fer un gran anunci, però després hem anat veient com s'ha externalitzat de tal manera que s'ha pogut superar aquest veto. Per tant, hem de veure si efectivament això té algun impacte o no.
Sí, jo suposo que, com molt bé dius, no, s'està, té aquest posicionament i sembla una mica l'única figura d'allò que dèiem, no?, que s'està erigint davant de les polítiques de Trump. No podem oblidar, no?, que crec que era aquest cap de setmana hi havia aquelles més de 3.000 manifestacions als Estats Units, no? No?
S'ha de dir que Pedro Sánchez va ser el primer que s'hi va enfrontar, sí. Però després hi ha hagut altres líders europeus que a poc han anat apropant-se a la seva posició, és a dir, al principi que semblava, sí, sí, que ell era l'únic que hi estava en contra, i després s'ha vist com des d'Alemanya, França i altres països han anat apropant-se més a la posició espanyola que no pas a la posició nord-americana.
Però és cert que és el que està una mica encapçalant i fent els primers passos, els primers gestos, que a vegades sumar-te a un moviment o sumar-te a algú que ha fet alguna cosa, dius, a veure aquell que està al precipici si cau o segueix
caminant. A veure com li va, llavors ja decidiré, no?
Després ja em sumo. I crec que amb això és cert, se li ha de... Escolta, ja sigui el que dèiem, per interès o per convicció, pel que sigui, és el que està fent aquesta confrontació directa. A més, amb això que dèiem, no hi ha aquest interessos, no?, amb la guerra directa, però ara comencen a apuntar alguns estudis que a principis d'abril, no?, aquesta crisi energètica afectaria d'una forma molt clara i directa a Europa. Per tant, al final ens acaba afectant a tots i a totes, no?, i ho estem veient amb l'augment del preu dels carburants, per això s'han aplicat aquestes mesures també que ha fet Pedro Sánchez, baixant l'IVA. Per tant, jo crec que tot i que sigui una mesura que pot semblar fins i tot més simbòlica, estan passant coses, i crec que és important el que dèiem l'altre, ara això que us deia, això de les 3.000 manifestacions al llarg dels Estats Units, no? Trump crec que d'un 40 ha baixat un 20% de popularitat. Les eleccions a mig terme ja diuen que poder ni les farà o no acceptarà els resultats, però estan començant, no?, a haver-hi com unes petites revolucions o confrontacions, tot i que tampoc queda clar qui pot ser el seu opositor, no? Però estan passant coses, jo crec que és molt important que succeeixin, no?, aquests punts, que potser el que té és Òscar. A partir d'aquí potser altres també sumaran, no? Llavors ja sigui per política interna, però també per projectar-se, no?, externament i per marcar aquest punt, jo crec que està bé que hagi fet aquest pas.
Jo diria que dues coses. Primer, el senyor Trump se li està començant a posar cara de loser, que és una paraula que li agrada molt, que és, home... Primer, que
la no li agrada, ell diu que li agrada estar envoltats de losers, perquè així ell queda com a guanyador. Ho va dir aquest cap de setmana en unes declaracions que m'han semblat
al·lucinant.
Jo diria que això, a nivell de conseqüències econòmiques i polítiques i electorals, em sembla que està començant a notar-ho molt fort, l'Ale al Clatell del descontentament mundial i també del seu país. I després també la pèrdua del relat, és a dir, és una guerra que no s'ha entès. Si una guerra no s'entén, més et val guanyar-la i guanyar-la ràpid, com ha passat, diguéssim, la intervenció a Venezuela. Si no te'n surts ràpidament i al damunt no s'entén, aleshores se't va posar en cara de loser i et costa molt sortir-te'n. Això per la banda de Trump, o per la banda de Pedro Sánchez, i sobre el bloqueig de l'espai aeri per a aquestes operacions, a mi em sorprèn molt com les sobiranies a Europa a vegades compten molt i a vegades compten poc, i a vegades són molt compartides i a vegades no. És a dir, et posen aranzels als americans i dius, no, a mi no em pots posar aranzels perquè els poses a tota Europa o jo no estic sol aquí. I per tant, quan volem, ens acollim a Europa i ho fem tot en comú. En canvi, hi ha unes parcel·les on encara la sobirania és molt important i un estat pot dir, no farà servir les meves bases per fer aquesta guerra i el damunt no podràs passar pel damunt. Evidentment, això, com deia la Júlia, té una part d'autobombo polític i de buscar el seu electorat, i sembla que Pedro Sánchez ja està funcionant fantàsticament bé. Però a nivell més polític general, deixant de banda la part electoralista, jo ho trobo sorprenent com encara, ara, a Europa, això encara es pot prendre aquest tipus de decisions de manera sobirana per part dels estats, sense coordinació, sense demanar permís, sense avaluar les conseqüències possibles per tota Europa. No, sí, sembla que hi ha alguns espais de sobirania encara molt i molt forts pels estats.
Falten 20 minuts per arribar a les 3 i encara hi ha un altre tema que vull comentar. El defensor del poble és qui tindrà l'última paraula en les indemnitzacions que haurà de pagar l'Església Catòlica a les víctimes que van patir abusos sexuals quan eren menors d'edat. El protocol que avui ha signat la Conferència Episcopal Espanyola amb el govern espanyol no fixa barems ni quantitats. L'acord firmat amb el defensor del poble espanyol defineix el 15 d'abril com la data d'inici per presentar sol·licituds. Saludem a aquesta hora Manuel Barbero, el pare del primer alumne que va denunciar abusos als maristes, és president de la Fundació Mans Petites i ha publicat el llibre Un silenci a crits, testimoni del terror de l'abús infantil. Manuel Barbero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El protocol va orientat a les víctimes de casos d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església que ja no poden recórrer per via judicial o bé perquè l'agressor ha mort o perquè el cas ha prescrit. Com valoreu que el govern espanyol i la Conferència Episcopal s'hagin avingut a firmar aquest protocol?
Bueno, es una exigencia que teníamos desde hace muchísimo tiempo. Todas las entidades, las víctimas y las entidades, se quería que se formase una comisión independiente, totalmente independiente, no ha podido ser. La fórmula es esta, donde el Estado ha propuesto a la Iglesia un reconocimiento y reparación a las víctimas, y esto es lo que tenemos. O sea, esto es el máximo que yo creo que se puede conseguir a día de hoy.
Volia demanar-vos com la valoreu, és a dir, això, segurament haguéssiu volgut més, també era factible sí. Que us trobéssiu amb menys, al final la solució trobada sí. Us satisfà o us quedeu una mica frustrats?
No, es yo creo que a mí me satisface porque es un paso muy importante, que es como el que hicimos nosotros con Maristas, donde Maristas reconoció a 26 personas cuando el caso estaba prescrito y prácticamente esta misma fórmula que tuvimos con Maristas es la que le presentamos al cardenal Omella, que era presidente de la Conferencia Episcopal, y al presidente de la Confer, donde queríamos que se hiciera una comisión donde se pudiera reconocer y reparar a las víctimas. Prácticamente es donde ha culminado el tema, que es lo único que no solo están las víctimas, sino que también está defendiendo los intereses de las víctimas, está el Estado. Y bueno, lo valoramos positivamente. Todo lo que sea reconocer el horror y en cierta parte paliar un poco el dolor y mitigar un poco el dolor de las víctimas, pues bienvenido sea.
Si no hi ha barems, ¿com s'estableix una compensació mínima?
Bueno, los baremos lo van a determinar. Los baremos son los de la justicia española y se van a mover. Y yo creo que seguramente que serán generosos y serán mucho más altos que lo que de las indemnizaciones que da la justicia española hoy por hoy. Es razonable que no se pongan baremos, porque no todas las personas han sufrido el mismo tipo de abuso, no todas las personas han sufrido lo han conllevado durante mucho tiempo, y eso quien lo tiene que determinar no será el defensor del pueblo tampoco, será un equipo independiente, que es un equipo independiente de profesionales que evaluarán y determinarán la cantidad de indemnizar. Y por lo que yo tengo entendido, en el caso Maristas, en el caso de mi hijo, ya la justicia determinó una indemnización muchísimo más alta de lo que normalmente se venía pidiendo, y me consta de que la Iglesia ha dado indemnizaciones muy por encima de lo que dice la justicia española. Por lo tanto, hay que ser pacientes y prudentes y exigir a la Iglesia que sean generosos, porque las víctimas y las entidades también lo están siendo. ¿Por qué? Pues porque le estamos permitiendo una salida, porque han sido acorralados por todas sus víctimas, por las entidades, y no tienen otra salida, y la sociedad es lo que les está exigiendo. Por lo tanto, tienen que ser generosos, lo mismo que lo han sido sus víctimas y las entidades.
¿Os dona tranquilidad?
Y no tanto en la parte económica, sino también en la de reconocer el horror que han sufrido las víctimas.
Que també és importantíssim, que se'ls vegi reconeguts a les víctimes i que vegin que efectivament la societat i també l'Església reconeix els seus fallos. Sí. Deia que si us dona tranquil·litat que l'àrbitre, entre cometes, sigui el defensor del poble, perquè potser això ha estat un punt que us deu haver costat, perquè igual l'Església no acceptava que l'àrbitre fos algú que no fos de l'Església. Us dona aquesta tranquil·litat que sigui algú de la figura del defensor del poble qui acabi discernint si hi ha diferència de criteris entre l'Estat i l'Església?
Bueno, es que a lo mejor el árbitro no tiene que intervenir nunca.
Tan de bo.
Es que estamos poniendo... sí, a lo mejor el árbitro no tiene que intervenir nunca. Todos estamos de acuerdo con la evaluación, todos estamos de acuerdo con las indemnizaciones. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, porque es muy difícil que alguien esté de acuerdo en poner una cifra al dolor que ha sufrido. Siempre habrá alguien, indudablemente. Para eso estará el... Si la indemnización a indemnizar, pues la víctima no está de acuerdo o no se está de acuerdo con la valoración, la Iglesia no está de acuerdo con la valoración, tendrá que intervenir el defensor del pueblo. Pero vuelvo a decir, posiblemente no tenga que intervenir. Uh-huh. O sea, hay que esperar. No es que tenga la decisión de todas y cada una de las... No. Solo intervendrá en el caso de que sea necesario.
Creieu que el fet que hi hagi aquest protocol pot fer aflorar nous casos? Perquè recordo que el defensor del poble va estimar fa mesos uns 200.000 espanyols majors de 18 anys que haurien patit abús per part d'un sacerdot o un religiós. L'Església va dir que era una xifra poc creïble i poc realista. Creieu que el fet que hi hagi aquest protocol pot fer aflorar casos que fins ara quedaven molt sota el radar, entre cometes?
Albert Imós, del sí. diari Ara, hizo una encuesta llamando por teléfono a alumnos de Maristas, precisamente a 100 víctimas, no, perdón, 100 a 100 alumnos, y 20 de ellas habían sido víctimas. O sea, es una barbaridad. La cantidad de abusos que se han podido cometer en España en los últimos 30, los últimos 40 años, pueden ser una barbaridad. ¿Qué eso van a hacer aflorar más víctimas? Dependerá de cómo se transmita... Cómo se transmita el mensaje institucional sobre esta comisión, dependerá de eso, del tratamiento que le demos la sociedad a las víctimas, no solo la administración ni ese, sino la propia sociedad, los propios medios de comunicación, harán aflorar o no. Y sí que saldrán víctimas, pero tienen que tener en cuenta todas las entidades, toda la sociedad, que muchas de las víctimas, una vez han puesto su denuncia, prácticamente se desactivan. Lo que quieren es seguir con su vida. No quieren la etiqueta de víctima. La etiqueta de víctima la tuvieron un día, luego tienen la valentía, la fortaleza de poner su denuncia y luego se desactivan. Quieren seguir con su vida, con sus hijos, con su familia, quieren seguir viviendo. Y entonces hay muchas de ellas que se desactivan. Ojalá, que muchas de ellas tengan la fuerza, y desde aquí se la mandamos, para poder acudir a esta comisión y poner su denuncia, porque lo que se necesita en España es una verdadera radiografía del horror que se ha sufrido en España, de lo que se ha sufrido en Cataluña, de lo que se ha sufrido en las escuelas, en las extraescolares, en general, en las colonias. Ojalá tengan la fuerza que se tiene que tener para que la gente lo denuncie.
I l'última, a nivell internacional, teniu constància que hi hagi alguna mena de protocol semblant a aquest o algú que us hagi demanat informació per tal d'aplicar-ho en altres països o no?
Yo no tengo constancia de eso, primero porque todavía no ha comenzado prácticamente la documentación de cómo se va a llevar el protocolo, se ha sabido hoy, por lo tanto no tenemos información de esa que se han puesto en contacto para llevarlo a cabo en otros sitios. Lo que sí que es verdad, que lo que se está haciendo en España, que aunque ha costado mucho sentar a la Iglesia a llevar a este protocolo, sí que és important i crec que tomaran nota altres països del nostre entorn.
Doncs estarem pendents de tot plegat. És Manuel Barbero, és part del primer alumne que va denunciar abusos als Maristes i és president de la Fundació Mans Petites. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Vinga, gràcies a vosaltres.
No sé com ho veieu. sentint ara el Manuel Barbero, donen una lectura molt positiva del fet d'haver pogut arribar a un pacte. Segurament no és el que voldrien, però tampoc no s'ha quedat curt. Per tant, ells es donen per satisfets.
Jo crec que és una, o sigui, realment és un bon pacte, però deixen que faci tres apunts respecte al tema. Un és que a casa nostra, com molt bé deia el senyor Barbero, tenim un deute immens en conèixer realment la incidència del que va passar i del que està passant, perquè històricament s'han soterrat aquests casos, estem parlant de l'Església, però ell molt bé apuntava, en altres contextos educatius, amb extraescolars, amb colònies. Per tant, tenim un gran deute per posar llum a aquest tema. Hi ha una altra problemàtica que té a veure amb aquest fenomen, que és el tema de la prescripció. Tot i que ha canviat i ha millorat, encara avui en dia és un tipus de fet delictiu que prescriu, i crec que aquí també s'hauria de fer un pas endavant, perquè són uns tipus de delictes que no haurien de prescriure mai per l'impacte que generen, l'afectació que tenen les víctimes, i perquè, com molt bé deia el senyor Barbero, moltes de les persones que ho pateixen intenten seguir amb les seves vides, però evidentment la ferida és profunda i s'ha de treballar durant molt de temps. I llavors, en general, això que dèiem, a casa nostra ens falta molta cultura de la reparació, no en sabem, no en sabem, i realment aquest és un gran pas, és un primer model que tenia a veure amb posar la reparació, que té a veure amb dignificar i reconèixer, acceptar i crear mecanismes perquè això no torni a passar. Per tant, aquest model en el que es pacta, en el que inclou el Defensor del Pueblo, entenc que tinguin reticències, perquè quin ha de ser el paper de l'Església? Hauria de ser un paper fora, val? Un amic. O sigui, Seri està bé perquè d'alguna forma l'obligues a acceptar, està sent ella la que ha de bonificar o d'alguna forma pagar aquesta part d'aquesta reparació més econòmica, però ha de ser un mecanisme absolutament extern. Veure sobretot aquest mecanisme, quina credibilitat té, val? Per tant, les persones que el portin a terme, s'haurà de veure molt bé, no? Que ha de ser personal molt especialitzat, molt format amb la matèria. Això que dèiem, no estableix barems, però segurament es tindrà molt en compte l'afectació de cada persona. I llavors, en relació a això, hi ha un altre punt que volia també posar sobre la taula, que és que això pot ser un punt d'inflexió, perquè pot ser un mecanisme que pugui ser aplicable a altres institucions, a altres organitzacions, per fer front a aquest problema de la violència sexual, o altres, en diferents entorns. Però, a més, hi ha un altre tema, que és un dels grans temes per mi, que també hauria de contemplar això, que té a veure amb aquest mecanisme de reparació cap a les víctimes, però sobretot el que elles volen és que això no torni a passar a ningú. I, per tant, també estaria molt bé que aquí es desenvolupessin aquells mecanismes de control efectius, perquè això avui en dia no torni a succeir. I aquí sí que crec que encara també ens falta molta feina per fer.
A veure, jo crec que s'ha arribat fins aquí bàsicament per dues coses, perquè hi ha hagut víctimes que en aquest cas han tingut la força per poder-ho denunciar, i per tant això no hagués passat si hagués depengut en aquest cas de l'Església Catòlica, perquè ha sigut una maquinària d'encobridors i de pederastes fins ara. De fet, crec que encara ho és. Ho dic perquè aquest acord arriba bàsicament perquè el Vaticà s'hi ha posat pel mig. La Conferència Episcopal Espanyola no volia moure ni un dit, i cada vegada, també per la feina als mitjans de comunicació, anaven sortint més casos, i per tant estaven trobant que era la manera d'intentar fer una patada cap endavant, intentar assumir indemnitzacions, i a mi el que em desagrada tot això és portar-ho, com deies, també a la part aquesta més econòmica. Perquè al final el que volen les víctimes és sobretot una reparació emocional, que això també passa per dir efectivament sí, t'ha passat això, sí, i és culpa d'aquesta persona, sobretot dir no és culpa teva, i crec que trencar amb això és molt difícil. I després, com deies, també una garantia que això no repeteixi. I jo no les tinc totes en aquesta part. I ho dic també per com hem vist actuar, sobretot en aquest cas de, no només dels maristes, sinó també dels jesuïtes de CASP, que són els casos que més conec també perquè el periòdico s'hi ha posat molt amb aquesta investigació. I crec que encara no es pot dir que hi hagi eines suficients com perquè els estudiants que hi siguin ara no els hi pugui passar això, o com a mínim, si els hi passa, que l'escola respongui. I crec que aquí és on falta molta feina encara per fer. I per tant, crec que sense aquest paper de les víctimes, i també de per part de l'Estat, en aquest cas del govern espanyol, no s'hagués arribat fins aquí, perquè, insisteixo, la Conferència Episcopal Espanyola, de fet, avui hem sentit alguna declaració que anava en aquesta línia, per ells ja han fet un esforç massa gran, i ara consideren que això ja toca passar pàgina i no seguir quantificant, que això també els hi molesta molt, quants casos hi ha hagut.
Jo no he vist... Per diverses raons, però no totes em serveixen. No he vist capellans a la presó, i suposo que en part té a veure amb prescripcions i amb la llunyania del cas. En altres casos no deu ser tan explicable. Hi ha una part de reparació que aplaudeixo sobre el fet econòmic i d'admissió de culpa. Això sempre està bé i s'ha de celebrar, I després ve la part de la pena i del càstig, que jo no ho veig del tot complert. Nosaltres fem això i ens cau el pèl, i no he vist capellans a la presó. Simplement això és una cosa que m'estranya, perquè suposo que si aquestes coses passaven en el passat, deixant de banda una certa protecció, una certa aquiescència o protecció, diguéssim, gairebé paternofilial de l'Església amb els seus agents, i d'aquest perdonar els pecats, no? Una cosa és el pecat, que és un tema moral, i suposo que van confondre el pecat, que és un tema moral, per molt mortal que sigui, és un tema moral, i és terrible perquè vas a l'infern, etcètera, etcètera, i després ve el delicte. I el delicte requereix una rendició de comptes pública, social, civil, i aquesta rendició de comptes ara mateix té forma de reparació, que em sembla que és una part, i em pregunto on queda la resta, la segona part del pecat o del delicte, que és la del càstig, que no l'acabo de veure del tot clara. Si al final es resol, com passa a vegades amb els judicis, que tu arribes allà i el que s'està fent és dir, escolta, no anem a les últimes, sinó que intentem pactar una solució perquè tothom quedi més o menys compensat, d'acord, si es tracta d'això, d'acord. Però, tot i així, abans que això hagi passat, he trobat a faltar que hi hagi hagut penes de presó per algun capellà.
Després, mentre parlàvem amb el Manuel Barrero, pensava, d'una banda, ell reclamava que sigui la societat qui tingui allò a l'hora d'acceptar i fer que hi hagi efecte crida, quin tracte dona la societat a les víctimes, és a dir, que no sigui, diguem-ne, que externalitza el problema, no, això hi ha un protocol entre l'Església i el govern i per tant a mi ja no em toca, no, a nosaltres també ens toca no revictimitzar les víctimes, no tractar-les com utilitzar-les mentre ens són útils i després oblidar-nos d'elles perquè ja no ens interessa, i després que aquest pacte ve en l'àmbit de l'Església, que òbviament és un àmbit molt important on s'han produït abusos, però no l'únic. I n'hi ha altres àmbits en què també se n'han produït, moltes vegades dins de la mateixa família, i no té res a veure amb l'Església, i aquí també calen passos perquè tots els abusos siguin igual de perseguits, diguem-ne, i denunciats, i que siguin, dins del possible, reconfortades les víctimes. Perquè és veritat que en l'Església és un àmbit molt important, en què s'hi han produït molts casos, i en què, a més, hi ha hagut aquesta voluntat de tapar-ho, però a banda del de l'Església n'hi ha molts d'altres. Que benvingut sigui el de fet de posar-hi alguna mena de remei al de l'Església, però que n'hi ha molts d'altres que també n'hi ha hagut casos.
Sí, sí. Jo crec que el de l'Església, hi ha dos factors, a diferència d'altres tipus, que és que, en aquest cas, les famílies consideraven que estaven en un espai segur, i per tant, un espai on, en principi, havien d'educar els fills, i de l'altre, que estava molt ben construïda la impunitat. I crec que aquí connecta molt amb el que deia el Jordi, no? Que al final la pròpia institució és la que encobria això, i per tant, la seva impunitat sempre estava blindada. Fins i tot hem conegut, no, molts casos que els enviaven de missions a Llatinoamèrica, en aquest cas a Bolívia, on també tenien casos, llavors els repatriaven cap aquí. Per tant, crec que en aquest cas el que ho fa diferent és això, l'espai i sobretot la maquinària d'impunitat i d'encobriment, perquè eren les dues coses.
Sí, jo crec que això que diu la Júlia és així, perquè a més hi havia com aquesta estructura construïda i que sabia i que d'alguna forma això, no? Hi havia el moviment de l'agressor sexual, que a més saps que quan tu el desplacis tornarà a fer el mateix amb altra mainada i tot això encobreixes. I crec que, però el que diu l'Òscar també és cert, i crec que aquí hi ha un punt, estem en un moment en què estem fent aflorar moltes realitats que tenen a veure amb la violència sexual. Encara avui en dia, en menors no, però en persones majors d'edat, la violència sexual no és un delicte que es pugui perseguir d'ofici, per tant, necessites la denúncia de la víctima, que això encara ho fa més complexa, perquè en moltes ocasions representa un pes psicològic bestial tirar-lo endavant, però a més a més...
O ho té normalitzat...
Sí, bueno, i és molt complexa. Llavors, el que deia l'Òscar també és cert, no? Hi ha moltes institucions que encara tampoc han fet els deures. Per tant, està molt bé aquest mecanisme concret per l'Església, perquè, evidentment, el que deia la Júlia és un fenomen que s'ha d'atacar com a tal. Però és cert que això que dèiem, la cultura de la reparació és algo transversal i realment no tenim mecanismes. El senyor Barbero és el pare d'un nen que va ser abusat. Per tant, està sostenint el dolor del seu fill, el seu propi dolor, i a més intentant empènyer, no, un sistema que t'està negant, que constantment t'està revictimitzant per transformar-lo. I com molt bé deies, Òscar, és una autèntica barbaritat que les víctimes hagin de fer aquest esforç. I per això és feina al final de tots i de totes.
I encara és més barbaritat, perdona, encara és més barbaritat, ara que s'acosta Setmana Santa, que això es faci protegit pel relat de la cristiandat i del vetllar pel bé de l'altri i per intentar fer obres bones i no delegar-ho tot a que Jesús va redimir tots els nostres pecats i ens en oblidem. No, escolta, aquí pots creure't que et redimeixen el que vulguis, però socialment has de pagar.
I al final també aquelles institucions, organitzacions, com vulguem dir, que tinguin uns protocols reals, efectius, que quan identifiquen una persona que ha abusat sexualment o ha agredit sexualment, que tinguin realment uns mecanismes d'identificació, val, que la partin i que a partir d'aquí construeixin estructures que puguin permetre que i que el teu fill o la teva filla sàpigues que està en un espai segur, són aquelles on confiarem més la gent, no? I, en canvi, ens pensem que quan no passa res és un espai segur, i és el contrari.
Doncs avui tenim aquest protocol signat per la Conferència Episcopal i el Govern Espanyol, però encara queda molta feina per fer. Ho hem comentat amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
15 segons i seran les 4, 15 segons. I saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.